Bon dia, el pol·len arriba amb força aquesta primavera.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sembla que serà una primavera amb força pol·len. A més, amb el canvi climàtic, darrerament les estacions estan canviant i l'època de pol·len sembla que s'està ampliant. Comença abans i acaba més tard. Llavors, de fet, ja ens estem trobant amb pacients que venen amb clínica d'al·lèrgia, tant rinitis com conjuntivitis com asma.
És la metgessa del consultori de les preses, Quiona Villar, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, on ha repassat la situació actual de les al·lèrgies a la comarca i quines seran les més presents durant aquesta primavera. El pol·len i els àcars seran els tipus més freqüents. Els professionals mèdics recomanen evitar activitats a l'aire lliure durant gran part del dia, ja que ens trobem en la fase d'una expansió de pol·linització més gran de l'any. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 9 d'abril de 2024.
El dia en 4 minuts.
Preocupació entre els cossos i forces de seguretat davant la possibilitat que s'incrementin els incendis i especialment inundacions a la Garrotxa amb el canvi climàtic. Aquests dies es reuneixen a Can Trona, a la Vall d'en Bas, per fer uns tallers sobre com gestionar aquestes situacions. Les escoles bressol públiques d'Olot oferiran un total de 326 places per al curs vinent. A partir del 16 d'abril començaran les jornades de portes obertes als quatre centres municipals d'Olot i també a la Llar d'Infants de Sant Roc. L'Espai Cràter d'Olot acull una jornada on els joves debaten sobre una Europa més sostenible en el marc del projecte I4 Green ERF. Els joves centren les millores en sostenibilitat en l'àmbit local i en l'àmbit europeu en temes com la contaminació, el reciclatge o el transport públic. La CUP, per la seva banda, reclama que la Garrotxa tingui transport ferroviari. Es tracta del primer acte de precampanya dels copaires a la Garrotxa, que s'ha fet aquest dilluns a la tarda a l'antiga estació d'Olot. En esports, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca necessita reaccionar per salvar la primera catalana. Els grocs estan en descens quan només queden 6 partits per acabar la Lliga. Els jugadors Àlex Ferrés i Frank Dorca encadenen gairebé 4 mesos sense guanyar un partit. Més de 1.200 persones completen una nova Oxfam Intermón Trailwalker. Olot ha tornat a ser el punt de sortida d'aquesta prova solidària que aquest any vol garantir l'accés a l'aigua potable a les comunitats més vulnerables. La Trailwalker ha recaptat ni més ni menys que més de 350.000 euros. I tancarem l'informatiu d'aquest dimarts parlant d'una trentena de joves músics garrotxins que participen en la primera sessió del Jotoco. Els guanyadors del concurs tindran l'oportunitat de poder tocar a les festes d'altura, entre altres premis.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Carles Puigdemont diu que tornarà per a l'investidura, guanyi o no, però no serà cap de l'oposició. Diu que farà política tota la vida, però ja no pot fer política activa si no té la responsabilitat de la presidència. Pere Aragonès, per la seva banda, emplaça Puigdemont a refer les confiances després de les eleccions el 12 de maig. El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra es mostra disposat a anar a la Catalunya Nord per debatre amb el líder de Junts. Els sindicats no assisteixen a la reunió amb Justícia per abordar les condicions laborals. Una vintena de treballadors es concentren a les portes del departament i tornen a exigir dimissions. Renfe invertirà més de 7 milions d'euros en renovar els sistemes d'informació a estacions de Rodalies. El contracte preveu la instal·lació de nous elements de megafonia, teleindicadors, monitors i equips d'interfonia. En la pàgina internacional, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat a Suïssa per no limitar de forma apropiada les emissions d'efecte hivernacle i perjudicar així a la salut de les dones grans. És la primera vegada que Estrasburg responsabilitza un estat de les conseqüències de l'escalfament global. I Alemanya defensa els seus esforços per trobar un equilibri entre la seguretat d'Israel i els drets dels palestins. Berlín admet que és un dilema difícil, però nega que sigui còmplice d'un genocidi.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui canvi de temps important o molt important al Pirineu pel que fa a temperatura, i pot haver baixades respecte ahir o al cap de setmana de 15 a 20 graus de caiguda del termòmetre. A totes les comarques interiors pot baixar avui 10 graus la temperatura. A la costa, uns 5 graus. Bé, es notarà aquest aire fred que anirà entrant, i aquest vespre encara farà més fred, també demà al matí. Per tant, tornem a l'ambient d'hivern després de gairebé estiu. Ahir encara es va arribar als 25 graus a Vic, a Olot 21, va baixar una mica. I vam acabar el dia amb alguna tempesta, algun xàfec al Ripollès, que va deixar 7 litres a Coll de Marolla, al Ripollès, 5 litres a Navà, o per exemple 4 litres a Núria, 2 litres per metre quadrat a Gombrèn o també a Caralps. Bé, avui també pot ploure, ens passa aquest front, matinada, matí, anirà marxant, però entrarà molt aire fred, i a la tarda es pot reproduir algun xàfec, alguna tempesta, qualsevol indret. Pot ploure a l'interior i també cap a la costa, tot i que en principi, al llarg de la tarda, les pluges serien més cap a la zona prelitoral i també cap a Osona, Lluçanès i zona del Montseny. Podrà nevar, venim de molta calor i anunciem neu cap als 1.400-1.500 metres. En definitiva, un canvi molt radical. També amb tramuntana forta a l'Empordà, especialment a l'Empordà, i vent fort també del nord al Pirineu, on la temperatura ja no passarà de 0 graus en tot el dia cap als 1.800 o 2.000 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 9 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del pol·len, que arriba amb molta força aquesta primavera. Les al·lèrgies van en augment i ja s'estan notant als centres d'atenció primària de la comarca. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, la metgessa del consultori de les preses, Quiona Villar, ha repassat la situació actual de les al·lèrgies a la comarca i quines seran les més presents durant aquesta primavera. El pol·len i els àcars, precisament, seran els tipus més freqüents. Els professionals mèdics recomanen en evitar activitats a l'aire lliure durant gran part del dia, ja que ens trobem amb la fase d'expansió de pol·linització més gran de l'any.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Una al·lèrgia és quan el nostre cos produeix uns anticossos que reconeixen els anomenats al·lergògens. En general no provoca mal a les persones, però en algunes que són sensibles es reconeixen com una cosa externa al seu cos i que acaba provocant símptomes de menor o major gravetat. Fa poques setmanes ha començat la primavera, que es preveu ser novament una època amb el pol·len com a gran protagonista. És el pitjor enemic per a les persones al·lèrgiques i que es troba en la seva fase més gran d'expansió. Per conèixer què ens espera aquesta primavera, hem parlat amb la metgessa del consultori de les preses, Quiona Villar.
Sembla que serà una primavera amb força pol·len. A més, amb el canvi climàtic, darrerament les estacions estan canviant i l'època de pol·len sembla que s'està ampliant. Comença abans i acaba més tard. Llavors, de fet, ja ens estem trobant amb pacients que venen amb clínica d'al·lèrgia, tant rinitis com conjuntivitis com asma.
Davant una primavera on sembla que el pol·len i les al·lèrgies seran molt presents, la metgessa del cap de les preses també repassa quines poden ser les més freqüents durant aquesta època de l'any.
Les al·lèrgies més freqüents són els àcars, el pol·len, els pèls i la pell dels animals i també els fongs. Clar, la primavera és quan comença la pol·linització i llavors ens... Durant molts de mesos, fins a l'octubre, bé, tot l'any, hi ha espècies pol·linitzant, però ara és quan comença la gran expansió d'al·lèrgies relacionades amb el pol·len.
Quiona Villar també dona una sèrie de consells davant la pol·linització. Alguns exemples són tancar finestres de casa per evitar l'entrada del pol·len i estendre la roba dins de la llar, entre altres accions a tenir en compte.
Evitar anar en bicicleta o fer esport en les hores de més pol·linització, que solen ser des de, bueno, el dematí des de les 10 fins a les 2 del migdia i els vespres des de les 5 fins a les 10 de la nit. Llavors també, si es circula en vehicle tancat, doncs no obrir finestres perquè el pol·len pot entrar per les finestres.
A Catalunya, 1,5 milions de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica, de les quals un 40% és provocada per pòlens, una xifra que, segons diversos estudis, es podia duplicar l'any 2050.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Preocupació entre els cossos i forces de seguretat davant la possibilitat que s'incrementin incendis i especialment inundacions a la Garrotxa amb el canvi climàtic. Aquests dies es reuneixen a Can Trona, a la Vall d'en Bas, per fer uns tallers sobre com gestionar aquest tipus de situacions. Hi assisteixen membres de la Policia Municipal d'Olot, bombers, tècnics sanitaris i agents rurals, entre altres, informa Aniel Puigvert.
Els canvis meteorològics constants dels darrers anys han provocat més d'un ensurt a la Garrotxa, en especial les inundacions. Com actuar i gestionar aquest tipus de situacions és un repte per un futur immediat pels diferents cossos de seguretat de la comarca. Per aquests motius, aquesta setmana Can Trona acull el taller de formació per a personal tècnic i dels serveis d'emergència per tal de donar consells a l'hora de gestionar i actuar davant perills naturals. Es tracta d'una iniciativa del projecte GAR Multirisc, en el qual es fa una anàlisi de la multiperiodicitat que té a la comarca. Una de les activitats va dirigida per la doctora Marta López, doctora en geologia i membre del grup Multirisk Prevention.
Bàsicament treballa en grup, en què forcem a posar en contacte una mica tots els cossos que podríem intervenir tant en la part de prevenció com la part de resposta davant d'una emergència en quant a perills geològics que poden ocórrer aquí a la comarca de la Garrotxa. Llavors això s'emmarca en un projecte que és el GAR Multirisc, GAR ve de Garrotxa precisament, i Multirisc precisament és d'aquesta avaluació que fem de múltiples perills que poden ocórrer a la zona de la comarca.
Durant la sessió d'aquest dilluns hi ha assistit membres dels diferents cossos de seguretat de la Garrotxa, com els bombers, Policia Municipal d'Olot i ADF, entre altres. La doctora Marta López també ha destacat els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió, que actualment s'ha de posar el focus en possibles perills naturals com les inundacions.
No hauríem de deixar de banda, per exemple, també les inundacions i sobretot aquest canvi que estem vivint amb el canvi climàtic, de canvi en el patró d'inundacions, plou més en uns llocs que abans no plovia, hi ha més sequeres en uns llocs on abans sí que plovia, per tant, està canviant la dinàmica i...
Es tracta de la primera edició d'aquest tipus de tallers a la Garrotxa i que durant aquest dimarts celebrarà la seva segona jornada a Can Trona.
En matèria educativa, les escoles bressol públiques d'Olot oferiran un total de 326 places per al curs 2024-2025. A partir del 16 d'abril començaran les jornades de portes obertes als quatre centres municipals d'Olot i a la Llar d'Infants de Sant Roc. El període de preinscripció s'obrirà a partir del proper 8 de maig. Natàlia Moreno.
Les escoles bressol de la ciutat ja preparen el pròxim curs acadèmic. Enguany s'oferiran més de 300 places públiques, 38 a infantil 0, 108 a infantil 1 i 180 a infantil 2. A més, també es podrà disposar de 18 places més d'infantil 2 a l'escola bressol de Sant Pere Màrtir. Abans, però, d'inscriure els fills i filles en els que són els primers passos formatius de les seves vides, les famílies podran disposar d'unes jornades de portes obertes presencials a les quatre escoles bressol d'Olot i també a la Llar d'Infants de Sant Roc. La tècnica d'educació de l'Ajuntament d'Olot és Anna Prat.
Envia aquestes jornades de portes obertes perquè, de fet, per les famílies és la primera vegada que escolaritzaran el seu fill o filla, que són molt petits, per tant, és bo que puguin anar a l'escola bressol, veure les instal·lacions, veure el personal, preguntar els dubtes que tinguin, poder-los resoldre, i també conèixer el projecte educatiu. I bueno, per això organitzem aquestes jornades, perquè la gent hi pugui anar de forma lliure les dates i hores que estan previstes.
Un cop s'acabin les jornades de portes obertes, s'obrirà el procés de preinscripcions, que serà del 8 al 21 de maig, de forma telemàtica, a través del web i també de forma presencial a la planta baixa de l'àrea de Cultura i Educació. Segons el regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, aquest és un dels moments més importants de les seves vides.
Garantir l'equitat d'oportunitats pels nois i les noies, el 0-3 anys és clau. I per tant, des d'aquest Ajuntament, el projecte educatiu que dediquem més diners amb diferència és aquest, i això, per això podem tenir 326 places, oferim, i som de les ciutats que tenim un ràtio per habitant de places públiques més importants de Catalunya. No es tracta de fer un rànquing, sinó posar en valor, com deia, l'aposta de l'Ajuntament per aquesta etapa que, com deia, que era clau.
La primera a cobrir les portes serà la Llar d'Infants de Sant Roc del 16 al 18 d'abril a 11:45 del matí. El mateix dimarts 16, la de Sant Pere Màrtir i la de les Fonts també obriran portes a 17:45 de la tarda. Finalment, la Gradera del Morrot ho farà el dilluns 22 i Sant Miquel serà l'última, el dijous 25 a 17:45 de la tarda.
També en matèria educativa, en aquest cas pels més joves, l'Espai Cràter d'Olot ha acollit una jornada on els joves debaten sobre una Europa més sostenible en el marc del projecte I4 Green ERF. Els joves centren les millores en sostenibilitat en l'àmbit local i en l'àmbit europeu en temes com la contaminació, el reciclatge o el transport públic. Aquestes són les impressions d'alguns dels 30 joves que han participat aquest dilluns a Olot als tallers sobre l'Europa verda a l'Euroregió. La primera trobada s'ha dut a terme a Olot, però durant aquest abril també se'n faran a Girona, Figueres i Palamós. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Aquest dilluns han arrencat els tallers sobre l'Europa verda a l'Euroregió, que se celebraran a la demarcació de Girona fins al 18 d'abril. El primer acte s'ha dut a terme a l'Espai Cràter d'Olot, un equipament finançat amb fons europeus de desenvolupament regional i que dos anys després d'obrir les portes ha superat els 100.000 visitants. En Damang té 20 anys i va arribar a Olot provinent del Senegal quan en tenia 8. Actualment estudia mecànica al programa de formació i inserció de la Garrotxa, a l'aula motor, i creu que a nivell de sostenibilitat cal millorar socialment en dos aspectes.
Per mi, jo crec que és sobre la contaminació i sobre l'alimentació també, perquè cada cop la gent se'n va oblidant molt de com alimentar-se i de com cuidar el medi ambient.
Això en l'àmbit general, i en el cas concret d'Olot, en Damang creu que també es podrien fer petites millores perquè sigui una ciutat que tingui més cura amb el medi i més sostenible.
Per exemple, hi hagués més transports, els horaris siguin més adaptables per a la gent que va estudiar i també que no hi hagi això de, bueno, que hi hagi més reciclatge, que no dic que no hi ha, però hi ha alguns llocs que s'obliden, i bueno, més llocs per esport, per als joves, perquè puguin tenir un lloc obert per poder jugar i bueno, passar el temps amb els companys, que no ens ho tinguin tot.
Durant el matí s'han organitzat activitats per debatre sobre l'entorn verd europeu, el futur del planeta i els reptes mediambientals dels joves per fer efectiva una veritable transició sostenible a la Unió Europea. En parla Mònica Plana, responsable de dinamització del projecte.
D'una banda, els temes d'alimentació, els temes d'habitatge, els temes de desplaçament, el tema de consum responsable. Tots aquests temes, cada un d'aquests, hi ha reptes individuals o que com a societat ens podem plantejar. Volem saber quins són els reptes que tenen avui sobre la taula aquests joves i aquestes joves. En tenen molts més dels que nosaltres ens podem imaginar.
Els tallers són iniciatives de l'Europe Direct Girona i l'Euroregió Pirineus Mediterrània i s'emmarca dins el projecte Youth for Green Euroregió Future, impulsat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània i adreçat específicament a joves.
Aleshores, Euroregió vol dir una estructura, això, formada on els seus socis són el govern de la Generalitat de Catalunya, el govern d'Illes Balears i el govern d'Occitània, que plegats s'han agrupat per poder afrontar reptes que són de tot aquest territori, és a dir, reptes que embracen Catalunya, Illes Balears i Occitània, i en definitiva fer d'aquests reptes un pilot per poder-los després arribar a escalar a nivell europeu i que altres territoris puguin fer més del mateix.
Les pròximes activitats programades es duran a terme l'11 d'abril a Girona, el 16 d'abril a Figueres i el 18 d'abril a Palamós.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En política, la CUP reclama que la Garrotxa tingui transport ferroviari. Ho ha explicat aquest dilluns la número 2 de la llista de les comarques gironines, Montserrat Vinyets. Reclamen que recuperi un model de mobilitat sostenible a la demarcació i que consideren necessari en moltes comarques. El tren és el mitjà de transport, que creuen que podria ser la gran solució. És el primer acte de precampanya del partit a la Garrotxa en el marc de les eleccions de la Generalitat del 12 de maig.
Queda poc d'un mes per les eleccions de la Generalitat de Catalunya i els diferents partits polítics ja fan els seus primers actes de precampanya electoral. En aquest cas, un dels primers que ha passat per la Garrotxa és la CUP. El partit, encapçalat per Jordi Gasulla a Olot, ha fet la seva primera roda de premsa fent referència a la mobilitat de la comarca. Demanen la implementació d'un model amb el tren com a protagonista per recuperar, segons ells, una connexió entre les comarques gironines necessàries per fugir de l'acumulació de vehicles de motor. Sobre la mobilitat n'ha parlat la número 2 de la CUP a Girona, Montserrat Vinyets, en una roda de premsa a l'antiga estació de tren d'Olot.
És l'hora, per tant, de refer el que el franquisme va desfer i tornar a connectar les comarques gironines amb el tren, un servei públic que és inexplicable, com deia, que no tinguin ciutats amb desenes de milers d'habitants, com és, per exemple, Olot, on avui ens trobem, i que, a més, permetria, recordem, reduir les emissions associades a la mobilitat rodada.
El tren tram o la variant d'Olot són els dos principals temes d'actualitat en matèria de mobilitat a la comarca. La membre de la CUP, Bruna Canyada, fa referència al model que no ha de tenir la ciutat.
Si transforméssim el model econòmic, no? I no, el nostre model econòmic no es basés única i exclusivament en l'exportació, sobre l'aigua i en l'exportació a altres països del món, potser no necessitaríem aquesta variant.
La llista de la CUP a les comarques gironines per les eleccions del 12 de maig comptarà amb triple representació garrotxina. Com a número 6 hi ha Raquel Vilar i en l'apartat de suplents Jordi Gasulla i la mateixa Bruna Canyada.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del Club Escola Futbol Bos de Tosca, que necessita reaccionar per salvar la primera catalana. Els grocs estan en descens quan només queden 6 partits per acabar la Lliga. Els jugadors Àlex Ferrés i Frank Dorca han encaixat la segona derrota consecutiva aquest cap de setmana contra el Cardedeu per 1-2. El Bos de Tosca visita aquest dissabte a les 5 de la tarda al Tossa, en la propera jornada del grup 1 de primera catalana. Guillem Guardiola.
Un 2024 sense cap victòria. Aquesta és segurament la dada que defineix la segona volta de Lliga d'un Bos de Tosca que necessita reaccionar si l'any que ve vol continuar competint a primera catalana. Els grocs han encaixat 7 derrotes i 4 empats als últims partits i han sumat només 4 punts de 33 possibles. Una victòria contra el Cardedeu aquest cap de setmana els podria haver donat una bona dosi d'oxigen, però els garrotxins van encaixar la segona derrota consecutiva i van certificar que ara sí toca començar a canviar la dinàmica. El Bos de Tosca ocupa places de descens i és a 4 punts de sortir-ne. El seu entrenador, Àlex Ferrés, reconeix estar decebut.
Creiem que tenim capacitat per tirar això endavant. Evidentment, mirem la classificació, sabem que estem en descens i no volem estar aquí. Portem des del 2024 sense poder guanyar, tot i fer bons partits, i sempre se'ns escapa per alguna cosa o altra, ens marquen i no som capaços de capgirar la truita i... Si digués que estem tranquils és que estaríem molt equivocats. El que estem és decebuts.
Amb 44 gols encaixats, el Bos de Tosca és un dels conjunts que més dianes ha rebut en les 24 jornades que s'han disputat. Segons el tècnic Àlex Ferrés, l'estat anímic del vestidor ha condicionat l'eficiència de cara a porteria i l'encert en defensa.
Quan tu estàs en un moment anímic bo, tot és més fàcil i el joc flueix molt més, i quan estàs passant-ho malament doncs hi ha molts més dubtes, i sobretot en les àrees que són els moments decisius, doncs, tant per tu finalitzar com per ells finalitzar, doncs, es nota, no, això. I estic segur que si anéssim dels 5 primers o dels 10 primers, totes aquestes accions les focaríem a dins i no rebríem tant.
El Bos de Tosca es desplaça fins al camp del Tossa la pròxima jornada. Els garrotxins tenen 6 oportunitats més per demostrar que es mereixen tornar a ser equip de primera catalana l'any que ve per tercer curs consecutiu. L'entrenador Àlex Ferrés assegura que l'equip no tirarà la tovallola.
I no queda altre que lluitar, que hi ha molta gent que estima el club, que va fer tot el possible perquè estigués a primera catalana, i nosaltres no ho podem desfer.
Doncs seguim en la carpeta esportiva parlant de les més de 1.200 persones que completen una nova Oxfam Intermón Trail Walker. Olot ha tornat a ser el punt de sortida d'aquesta prova solidària que aquest any vol garantir l'accés a l'aigua potable a les comunitats més vulnerables. La Trail Walker ha recaptat enguany més de 350.000 euros.
Olot ha tornat a involucrar-se en la prova esportiva solidària més important del moment. La ciutat s'ha convertit per 11a vegada en el gran punt de sortida de l'Oxfam Intermón Trail Walker. La prova ha recaptat en total més de 350.000 euros que es destinaran aquest any a garantir l'accés a l'aigua potable a les poblacions més vulnerables del planeta, com les d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. La responsable de l'Oxfam Intermón Trail Walker, Itxaso Ferreres, subratlla aquesta xifra i remarca l'impacte que té la prova a escala internacional.
Han aconseguit recaptar 350.000 euros. I això són punts d'aigua per arribar a 2,5 milions de persones, que és un impacte brutal. Per això fem l'Oxfam Intermón Trail Walker, per fer arribar aquest aigua a la gent que ho necessita i fer-ho d'una manera en la que la gent ho fa en tota la seva il·lusió.
Per cert, 3 de cada 4 equips s'han format en entorns corporatius, una dada que consolida la Trailwalker com una prova que fomenta el treball en equip. La participació femenina segueix la tendència a l'alça de les darreres edicions i s'ha situat aquest any al 55%. La responsable de l'Oxfam Intermón Trailwalker, Itxaso Ferreres, destaca la quantitat de participants que repeteixen.
El mateix repte sabem també que n'hi ha un percentatge molt alt de persones que repeteixen. De fet, enguany hem fet un reconeixement a les persones que porten 10 o més trail walkers, perquè és una experiència que enganxa i que sabem que n'hi ha molta gent que repeteix. Llavors, enguany hem fet un repartiment d'unes medalles com Oxfam Intermón Trail Walker Legends.
Més de 1.200 persones repartides en uns 200 grups han sortit aquest cap de setmana des d'Olot per completar el recorregut de 100 o 55 quilòmetres en una nova jornada solidària a la ciutat.
I avui, per tancar l'informatiu d'aquest dimarts a la contraportada, descobrim la 30ena de joves músics garrotxins que participen en la primera sessió del JQ.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit la presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec.
Els guanyadors del concurs de Toco tindran l'oportunitat de poder tocar les festes d'altura, entre altres premis, com per exemple, ja ho han fet els que escoltem de fons, el Santa Mandra. En aquesta primera trobada, els participants han rebut una formació entorn del món musical.
En discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny.
Aquest diumenge ha arrencat la primera edició del programa Jo Toco, amb l'objectiu de potenciar i donar una empenta a formacions musicals joves de la Garrotxa. En aquesta primera sessió teòrica hi ha participat gairebé una 30ena de joves amb 12 propostes musicals, algunes amb estils molt diferents de les altres. El tècnic de música de l'àrea de cultura i educació de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Serrat, explica l'objectiu principal del programa.
Tenem és que tinguin unes eines des del principi per entendre com funciona la indústria, com funciona el món de la música i perquè s'hi puguin moure des del principi ben encaminats. I a més ho hem fet en format de concurs perquè sigui més atractiu i puguis acabar tinguent una bona plataforma de visualització com són les festes.
En aquesta primera trobada els participants han pogut rebre informació relacionada amb el món de la música, ja que en ser grups que estan començant a endinsar-se en aquest món hi ha informacions que encara no tenen del tot assolides. Un dels membres del taller de músics, Àlex Serra, explica quins són els principals dubtes que tenien.
Portant davant el projecte, no? Des del punt de vista de com el dono a conèixer, a quin públic m'ha de dirigir, a nivell, bueno, també una mica de concepte artístic, no? Tot el que és el management, el que seria com puc trobar concerts, bueno, tot el que seria aquest sector de la indústria musical, bueno, que els interessa molt de primera mà perquè, bueno, són gent que està com, bueno, està començant i pues vol tenir totes les eines possibles per tirar endavant allò que més els agrada, que és fer música.
Un cop acabat el concurs, els guanyadors tindran l'oportunitat d'enregistrar un videoclip, tocar en un dels espais de les festes d'Olot i rebre una dotació econòmica. A part d'això, un dels membres del grup, Això és Gava, Francesc Vancells, destaca la importància de donar suport a l'escena local.
A grup hem vingut, a veure, alguna cosa de bo en traurem, no? Avui, per exemple, hem parlat de diferents formes d'enfocar el projecte, ja sigui amb col·laboracions de persones que toquin similar o diferent a nosaltres, o eines per tal de fer directes o per
registrar la música.
La pròxima sessió serà aquest diumenge amb la col·laboració de músics professionals, tècnics de so, personal de sala i programadors. Després només quedarà l'actuació de les diferents formacions davant el jurat, d'on en sortirà el guanyador.
Doncs veurem quin talent musical o quins talents musicals surten d'aquesta edició del Jotoku. Ja ho escolteu de fons, el Santa Mandra són un exemple del talent musical que tenim aquí a casa nostra a la Garrotxa. Veurem quin grup o quins músics veiem a les festes d'altura d'aquest setembre del 2024. Així tanquem amb la immersió del Benvolgut de Santa Mandra, l'informatiu migdia d'aquest dimarts 9 d'abril de 2024. Més informació a partir de les 3. Adeu-siau. Els arbres del costat d'un institut. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat. Si entre els matolls sortim tu, jo diré aquí els senyors estem esperant. Si pots anem fent lloc, que estem esperant.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.